Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. El fiscal general de l'Estat nega en rodó que ell o el seu entorn filtressin els correus sobre el cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso, pels quals el Suprem ha obert una causa contra ell. Álvaro García Ortiz ha reiterat que sí que és responsable del comunicat de la Fiscalia amb què van voler desmentir una notícia falsa i van rebutjar l'opció de dimitir. Són declaracions al canal 24 Hores.
El único propósito de esa nota de prensa era desmentir un bulo. No tiene sentido hacer una nota de prensa y a la vez filtrar unos correos. No podemos dar el mensaje de que el fiscal general del Estado puede ser derribado por una corriente pequeña. Tiene que ser un tsunami lo que pueda derribar a un fiscal general del Estado.
Aquest cas ha desfermat un nou enfrontament entre el govern espanyol i l'oposició. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha tancat files amb García Ortiz, mentre que la número 2 del PP, Cuca Gamarra, li ha demanat que plegui.
Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad.
No pueden seguir manchando las instituciones y comprometiendo el normal funcionamiento de la justicia en nuestro país.
Notícies amb Armínia Massana.
Han hagut de passar 50 anys, però des d'aquest dimecres ha quedat oficialment anul·lada la sentència a mort contra Salvador Puig Antich. El govern espanyol ha lliurat a la família de l'anarquista assassinat pel franquisme la declaració de reconeixement i reparació, un document que recull que el tribunal militar que el va condemnar era il·legal i il·legítim i que el militant antifeixista va ser perseguit per motius polítics. Salvador Puig Antich va ser executat al Garrotville, a la presó model de Barcelona, el 1974, quan només tenia 25 anys.
La Fiscalia Anticorrupció demana imputar José Luis Ábalos pel cas Coldo. El Ministeri Públic basa el seu criteri en l'informe de la Guàrdia Civil i considera que l'exministre de Transports podria haver comès delictes de suborn, tràfic d'influències i organització criminal. Per això ha sol·licitat a l'Audiència Nacional que derivi la causa al Suprem per la condició de forat d'Ábalos.
A partir de l'any que ve, tots els treballadors que cobren la prestació d'atur hauran de presentar obligatòriament la declaració de la renda, independentment dels ingressos i de si han treballat un temps o no. Si no ho fan, s'exposen a ser sancionats i a perdre la prestació. Així ho preveu la llei que entrarà en vigor l'1 de novembre. La ponent de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius, Carme Helena, fa aquesta advertència als desocupats.
La mateixa norma ja contempla que en el cas de que no es presenti aquesta renda poden perdre la prestació. Crec que això és el més important de tot, que la gent sàpigui, se'ls informi que té conseqüències el no presentar aquesta renda.
El periodista Agustí Forner ha mort als 62 anys. Referent del periodisme casteller, va treballar a TV3 durant 35 anys. La seva desaparició ha commocionat el món casteller. Sentim el president de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, Carles Cortés, en declaracions al Catalunya Nit.
Va ser dels primers a donar un toc diferent, que va fer costar molt a la gent que potser no eren tan enteses o no tenien tan a prop els castells, de mostrar els castells des d'una vessant no només didàctica, sinó que a més també divertida i engrescadora.
Ha mort l'exmembre del grup One Direction, Liam Payne, després de caure del tercer pis d'un hotel de Buenos Aires. Tenia 31 anys i es va fer famós arran de la seva actuació al programa X Factor.
Els serveis d'emergència de la capital argentina han trobat el cos en un pati interior de l'hotel i tot indica que hauria caigut des d'un balcó. Payne va formar part de la boy band One Direction amb Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik i Niall Horan i van aconseguir un gran èxit a tot el planeta amb cançons com What Makes You Beautiful o Life While You Are Young. Payne, igual que els seus companys, va començar la seva carrera en solitari el 2016, quan es va desfer el grup.
I els esports, golejada contundent del Barça en la segona jornada de la Champions femenina de futbol. Les blaugranes s'han imposat al Hammarby suec per 9-0 a l'estadi Johan Cruyff.
En bàsquet s'han disputat diferents partits europeus en presència catalana. A l'Eurolliga masculina, Barça 86, Mònaco 71. A l'Eurocop masculina, Joventut 63, Volves de Vilnius 86. I a l'Eurocup femenina, Unigirona 74, Campobasso 66.
Fins a 9 grups opositors a Joan Laporta han signat un manifest conjunt demanant que els socis del Barça no aprovin els comptes econòmics que presentarà la directiva blaugrana dissabte a l'Assemblea.
A la Champions d'handbol, triomf del Barça per 29-31 a la pista del Zagreb, és la cinquena victòria europea de l'equip d'Ortega.
Fins aquí les notícies.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Busca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Horari nou, eh?
Sí que anem més d'hora aquesta temporada, sí.
Us agrada aquest nou horari?
Cada migdia a les 12.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí.
La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
Dissabte 19 d'octubre, al suplement pugem a l'escenari del Temporada Alta. Us esperem a la sala La Planeta de Girona, amb els protagonistes teatrals del festival i els Amics de les Arts. Vindran els germans Roca, la Rosa Rodón, la periodista Ana Ponsí, l'Alba Riera i els habituals del suplement. Aquest dissabte 19 d'octubre, al suplement us esperem a la sala La Planeta de Girona.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa. Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit del programa 3.223, és cap i cua i de referència. Què tal, com us ha anat aquest dimecres? Qui sap si heu parlat de corrupció avui o que l'Estat ha declarat nula la sentència a mort de Salvador Puig Antich 50 anys després, o sobre l'amnistia als 45 guàrdies civils per les càrregues de l'1 d'octubre a Dosrius. O qui sap si heu comentat aquesta mort sobtada als 62 anys del nostre company Agustí Forner, referent del món casteller. Agustí, el nostre condol pels familiars i entorn proper. I ja som a dijous, 17 d'octubre, Dia Mundial contra el Dolor. Un record, una atenció per la gent que viu en dolor crònic. Una de cada quatre persones que, quan t'ho diuen, dius, escolta'm, una de cada quatre persones? Sou dels que en patiu? Hem reservat la primera trobada al doctor Àncor Serrano, anestesiòleg i especialista en el tractament del dolor. I mira, ara mateix, obrim aquestes 8 línies a través del 93-201-7474 per fer preguntes o respondre'n d'altres, com aquesta de l'Isabel de Sant Cugat. De què va morir Salvat Papaseit? Diria que va ser jove. La Josefina ens diu que va ser de tuberculosi. Un 7 d'agost del 24 amb 30 anys. Segons la Viquipèdia, està enterrat al cementiri de Montjuïc, tram 7. Tram 7è, avinguda de Sant Jordi Nínxol 563. L'Helena hi afegeix una dada, diu, ells ens ho aclariran, però jo us recomano molt el llibre La plaga blanca, d'Ada Klein Fortuny. Explica com va morir Salvat Papasseit i també d'altres escriptors i com aquesta malaltia els va condicionar. Repetim aquestes vuit línies, 93-201-7474. Atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i també espurnes populars. El colom menja plata i caga plom.
Dites fites.
¿Dónde tienes el dolor?
Dolor, dolor.
¿Dónde tienes el dolor?
Dolor, dolor.
¿Dónde tienes el dolor?
Dolor, dolor.
¿Dónde tienes el dolor?
Són els Amparo Noia, Dolor, Dolor. Avui, ja dijous, com dèiem, 17 d'octubre, és el Dia Mundial contra el Dolor, com el que pateixen més d'un 27% de la població catalana. I en aquest cas, crònic. És a dir, que tenen veritables dificultats per fer coses tan senzilles com asseure's, aixecar-se, estirar-se. És possible viure amb dolor, però amb qualitat de vida? Àncor Serrano és anestesiòleg, és especialista en el tractament del dolor i vocal de la Societat Catalana del Dolor. Doctor Serrano, bona nit i moltes gràcies.
Bona nit, molt bé, moltes gràcies a tu.
Déu-n'hi-do, un 27% de la població patint dolor crònic, no? Quina és la tendència respecte als últims 10 anys?
Està creixent, malauradament està creixent, perquè és molt fàcil d'entendre, la població se fa més gran, i el ser més gran té més malalties, normalment artrodegeneratives, i també hi ha molta més supervivència a altres malalties, no?, del càncer, etc., que porten dolor crònic, i això va creixent.
I la raó és multicausal?
Sí, la raó, bueno, és multicausal perquè la població està creixent, les malalties se van cronificant i moltes malalties cronificant porten medicaments de manera crònica i això també pot generar dolor. I també que hi ha molt poca investigació i molt poca medicació contra el dolor. No hi ha noves teràpies contra el dolor, o sigui que tenim un problema en aquest aspecte.
O sigui, hi ha molta feina per fer en aquest sentit.
Moltíssima, sí.
Mm. És possible viure amb dolor però amb qualitat de vida?
És possible, és possible. És el que intentem els metges i les unitats de dolor, els psicòlegs, els fisioterapeutes, és de manera inter o multidisciplinaritat, i ho intentem, hi ha gent que ho assoleix, hi ha gent que no, però sí que és possible, sí, és un objectiu. O sigui, l'objectiu del tractament del dolor no és treure el dolor. Les persones venen pensant que el treure el dolor, no. L'objectiu és millorar la qualitat de vida, millorar la funcionalitat en el menys dolor possible. Una senyora gran que tingui una artrosi de genoll que no superarà, però el problema que sigui, aquest genoll li farà mal quan es mou sempre, perquè no superarà, no li posarà una pròtesi, tindrà dolor, però anem a veure que es pugui moure, que pugui anar a comprar, que pugui fer feina a casa amb el menys dolor possible, sí.
I com ens podem fer la idea de la repercussió, doctor?
Doncs pensi que jo sempre dic aquesta frase, no? El dolor no és una malaltia que mata, però és una malaltia que no deixa viure. O sigui, una persona que té dolor, fins i tot li afecta el caràcter, li afecta l'estat d'ànim, les relacions socials, la relació amb la família, i fins i tot hi ha persones que tenen una neuralgia postherpètica, per exemple, després patir un herpes zòster, que ja no volen sortir de casa, no? Ja no volen anar a comprar, però no es poden posar una samarreta, es queden a casa, afecta molt a la vida de les persones.
Hi ha prou recursos per garantir, doncs, aquesta qualitat de vida bàsica?
No, malauradament no. Manquen recursos, manca una mica problema de tots, o sigui, és problema de la societat en si, que fins que tu no tens el dolor no creus que l'altra persona que tingui dolor sigui per tant, no? I la iaia no serà per tant, no? O aquest problema. L'altre és, nosaltres els mateixos metges hem de parlar més entre nosaltres, i després a nivell polític se necessita més dotació econòmica. El dolor, la definició del dolor és... és una alteració de la sensorial i de l'estat d'ànim. O sigui, tractar el dolor també es tracta de l'estat d'ànim del pacient, no? Una persona amb dolor crònic pot estar deprimida, pot tenir ansietat, pot tenir ganes de morir-se, pot intentar fins i tot suïcidar-se, i en aquest aspecte hi ha pocs recursos.
I poca complicitat, dieu, per part de l'entorn?
Moltes vegades l'entorn no es creu que la persona tingui tant de dolor. Sí, m'ho passa molt. Mm.
I els efectes col·laterals de tanta medicació, en aquest cas?
El problema, o sigui, la medicació portarà efectes secundaris. El problema és que tenir dolor també porta tres efectes secundaris. Hi ha persones que diuen que la medicació m'està afectant la memòria. Però també se sap que el dolor crònic afecta la memòria. I les persones amb dolor crònic també tenen problemes de memòria, només per el fet de tenir dolor crònic. Aleshores, s'ha de jugar una mica entre els possibles beneficis de la medicació i els maleficis, no? El fer mal e intentar que tingui el menys dolor possible, perquè tindrà dolor.
I quin és el principal missatge per enviar a l'audiència en aquest dia?
En aquest dia el principal missatge és que hi ha un munt de pacients, de persones que tenen dolor, un de cada quatre persones té dolor crònic, que quan una persona es queixa de dolor, té dolor, l'hem de creure que té dolor, i que el dolor no només es tracta amb medicació i ja està. Hi ha una cosa al voltant, no? El dolor, l'apoyo familiar, l'exercici físic, la nutrició, l'apoyo psicològic, no només és medicació i ja està. No s'ha de medicar el dolor. S'ha de tractar la qualitat de vida de les persones amb dolor.
Aquest dijous 17 d'octubre és el Dia Mundial contra el Dolor. N'hem parlat uns minuts amb Àncor Serrano, anestesiòleg, especialista en el tractament del dolor i vocal de la Societat Catalana del Dolor. Doctor Serrano, hi vol afegir alguna informació més?
Que estic molt agraït per vosaltres, perquè en un dia com avui donar visibilitat a aquest problema de salut, que és un problema que és greu i que a més té un impacte econòmic important en la salut de les persones i la societat, doncs és important que es vegi, que la gent sàpiga que aquest problema existeix. Moltes gràcies, molt agraït.
A vostès per la feina que fan i per l'atenció. Bona nit.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0, amb Xavier Solà.
I amb Maia Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i la Montse de Barcelona.
Parlant amb una coneguda meva, m'ha dit que era celíaca. I jo li dic, i això com és ara que hi ha tanta gent que són celíacs? Què és perquè ara totes les farines són transgèniques i abans potser no ho eren? Per què passa això? O és que ens cuidem més o és l'alimentació? Algú podria explicar alguna coseta d'això?
Estaria molt bé i si no sempre ens quedarà demà la doctora Bou, tot i que ja no podem recollir-ne més de tantes propostes que han anat arribant. Sí que les guardarem, per com que ve cada 15 dies. Però el millor tenim entre els oients algú que ha fet un treball sobre la celiaquia. I és veritat, cada vegada hi ha més centres amb productes exclusius pels celíacs. A què es deu? I ara és una nota de veu de la Lourdes de Tarragona.
M'hagués agradat trucar al Dia Mundial de la Salut Mental perquè el dia anterior, el postès, vau entrevistar el... Em sembla que era com el coordinador de les màquines trega... Bueno, escurabutxaques de tot Catalunya i va manifestar unes coses que jo estic totalment en desacord, perquè jo conec bé el tema, tinc persones molt estimades que estan afectades i el tema de la ludopatia amb les escurabutxaques és un destrossa famílies. Normalment, quan els ludòpates pues, ja es coneixen, no? La gent dels bars, ja quan entra un ludòpata, pues, ja se frega les mans. I el primer que fa és regalar-li una cervesa. I quan se l'acaba, pues, li regala una altra. I li va enxufant allí cerveses i bueno, hi ha moltes màquines que ara ja són com a caixes automàtics que pots treure i te pots rebentar la nòmina allí el segon dia d'haver cobrat i quedar-te pues, in albis.
Doncs ens va molt bé que ens digui això, Lourdes, perquè el dijous anterior vàrem parlar del que són les màquines curabutxaques arreu del país, les que hi ha, va sortir el comentari que no doncs creen gaire addicció i el diumenge a la nit vam poder parlar amb Francesc Pere Andreu, educador i terapeuta exaddicte, que ens va dir el que diu vostè, que realment són un drama en molts casos i que avui dia no són tant aquestes que hi ha als bars com la facilitat que ofereix 24 dies per 365, vull dir 24 hores per 365 dies, el joc online. És a dir, troben inclús amb molta més atracció i ganxo aquesta possibilitat de desenvolupar una addicció. Anem ara a Caldes d'Estrac. Lluís, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier. Mira, jo truco per una cosa una mica especial, però, en fi, una cosa que em passa a mi i que m'agradaria trobar, si hi ha entre els ignorants que ens estan escoltant, alguna persona, sigui un home o sigui una senyora, amb què hagi enviudat, però amb una salvetat molt important, de que hagi enviudat però que la seva parella hagi sigut l'home o l'esposa de la seva vida. Un clàssic que es dona molt poques vegades de la societat actual. Però a mi, doncs, malauradament, em va passar. I llavors, doncs, de vegades rumies i dius, si conegués algú, sigui el que sigui, que li hagi passat això i que realment hagi tingut una vida molt feliç, com ha sigut el meu cas, a veure si pogués parlar amb algú i em pogués contrastar alguna opinió i em digués com ho has enfocat tu, com ho has vist, com has vist després d'això que t'ha passat, com t'ha quedat la vida, el panorama, perquè a les edats determinades que sol passar, doncs ja no hi ha res més que el record, o per mi, vaja, personalment, o tenir una companyia d'algun un animal o sí, d'algun veí o això, però de vegades pues, et quedes a les nits cavilant i dius hi deu haver gent com jo o només és el meu cas, o és que sóc una persona que vaig ser molt afortunat.
Quan fa de l'inici del vostre dol, Lluís?
Pues ja farà quasi 3 anys.
Molt bé, i us agradaria poder parlar amb algú que també hagués tingut una vida molt feliç i que ara, dissortadament, també estigués de dol.
Sí, més que de dol, que pogués parlar, ja repeteixo, sigui un home, sigui una senyora, sigui un senyor, de que poguessin canviar impressions i dir, noia, és que, o noia, jo és que m'he trobat amb això, i hem passat 3 anys, i no veig que la meva vida s'ha quedat, no sé, una mica, no sé com et diria, Xavier,
pensida,
no?
Pensida.
Sí, no sé, buida, trista,
sí,
saps?
Sí,
allò
sí,
que dius,
sí.
Bueno, ja faig coses.
Quants anys vareu estar junts?
Pues 50.
50 anys.
Quasi 50, quasi 50. Però, bueno, jo parlo amb gent i em diuen, home, que això, que allò, i dic, sí, dic, però la teva esposa o el teu marit no era una persona extraordinària. I quan et trobes amb una persona extraordinària en la vida, de la qual jo em sento molt feliç d'haver-la tingut, dius, i ara què? Aquesta història s'ha acabat, jo ho sé, això és un llibre que s'ha tancat i no tornarà mai més.
Amb el vostre permís, si algú estigués interessat, li facilitaria amb el vostre contacte, és així, és correcte?
Sí, Xavier, en tota confiança no tinc cap problema ni cap res que no hagi dit, no sé si m'he explicat lo suficientment.
Sí, ha quedat prou clar, ha quedat prou clar.
Però,
Lluís, moltíssimes gràcies.
Mira, jo em conformo, sóc una persona que en aquest sentit, doncs, dic, bueno, sí, em conformo, però m'agradaria saber d'algú
queda clar
que em digués, escolti, és que a mi em va passar el mateix.
Jo també estic allà mateix. D'acord.
Jo estic allà mateix.
Doncs, Lluís, okay. Gràcies per compartir-ho i per confiar en el programa.
Pues moltíssimes gràcies. Us escolto alguna nit i sou gent molt, molt propera. Us veig molt, molt carinyosos a tots i us ajudeu molt. I això pues, m'ha fet decidir. Dic, mira, tu, escolta,
vaig a dir-ho.
Això no em costa res i sempre... Mai se sap, mai se sap.
Mal. Per tant, entens? No és pas el primer cop que truqueu, però, que no?
Jo? No, això és el primer cop.
És el primer cop. Doncs això ho marquem. Gràcies, Lluís. Que tingueu molt bona nit.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
I si ens acompanyeu fins a les dues, avui la darrera melodia se l'ha reservada a la Lourdes de la Bisbal del Penedès, que vol escoltar La barca xica.
Els rems els he fet tallar.
ets d'una puntaire. I per poder-la ancorar, un ham que no pesi gaire, lligat amb fil de pescar, i amb l'ala d'un papalló, i una agulla de pinassa, faig la canya i el timó, per si cas hi ha maregassa. No es posi gens el gairó.
Aquesta és potser la manera més coneguda del compositor Josep Maria Roglan i Andreu, que la seva senyora ens explicava com va compondre, com va crear. Anaven amb cotxe tots dos i de seguida ell li va dir agafa llapis, anava conduint ell i apunta, apunta, no? Mirant la barca xica. I, en fi, també quan va morir Josep Maria Roglan, la seva senyora, ho va compartir amb nosaltres. Doncs mira, recordar-vos que l'Ajuntament de Molins de Rei el va declarar fill predilecte a títol pòstum el 2014. I la barca xica és molt popular. Avui l'escoltem en versió de Nina i Portbou, però n'hi ha més, eh? La de les anxovetes, dels pescadors de l'escala, els cremats, peix fregit, Clara Bonfill o el grup Xicranda. I l'ha escollit la Lourdes, de 81 anys, de la Bisbal del Penedès. Pau, què en destaques?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. Doncs mireu, la Lourdes és i ha estat una gran balladora. Els diumenges a Sant Martí Sarroca no fallava i gaudia ballant tots els balls de salut possibles. Fasdobles, boleros, mambos, xa-xa-xas, vals, el que toqués. Diu que a la seva època tothom ballava per festa major, perquè era l'única manera de conèixer parella. També hem parlat de castells, li agraden molt, tot i que també pateix, veient-los, el Penedès ja sabeu que és terra de castells i terra castellera. També ha viscut molts anys a Barcelona, on ha tingut una botiga de confecció de roba i uniformes. Diu que encara la troba falta una mica a la ciutat, sobretot a les tardes d'hivern, tot i que reconeix que el seu poble de tota la vida, la Bisbal del Penedès, hi viu molt bé. I la seva dita diu així, de porc i de senyor se n'ha de venir de mena.
Gràcies, Pau, i fins aquí una estona que escoltarem a veure què ens diu. I, per cert, reserveu-vos una darrera melodia. A les persones que encara no ho heu fet mai, ens agradaria sentir-vos estrenant a l'espai amb un tema. Quin seria? Una sardana, potser?
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
Ens escriu la Mercè, diu ojalà, en català es diu tant de bo. I segons el diccionari prové de l'àrab baixa halà, que significa si Déu vol. La Teresa de l'esquerra de l'Eixample diu ojalà ve de inxalà, que en àrab vol dir si Déu vol. I la Maria Rosa de Sitges diu, algú podria dir-me per què des de fa uns dies no hi ha bitllets de 10 euros als caixers de la caixa? Mira, l'altre nit també un oient va dir el mateix. Diu, és insòlid, està previst que els treguin de circulació? Va sortir aquest tema, ja és el segon oient qui fa referència. Algú sap alguna cosa més al respecte? Anem a Sant Gervasi, Remei, bona nit. Ho dic bé, Remei? És aquí? Està bé vostè, Remei?
Escolta?
Sí, hola.
Que ho sento molt lluny. Només era perquè aquest senyor que ha dit això, que ha sigut tan feliç i tal... Dic, jo crec que això de la felicitat és una cosa... Jo porto 60 anys casada i feliç com unes cascavells, perquè tinc 5 fills, estem encantats. Un és professor d'universitat, l'altre és metge, l'altre és tal, tot. Però estic sola. Resulta que, és clar que ha agafat l'Alzheimer el marit. Llavors, és una vida que de cop se t'ensorra tot, està sol, i és aquella sol, aquella soledat no volguda, que deien, i que no saps per on sortir-te'n. I jo per això dic que aquest senyor que he sentit, dic que ell diu, si algú es troba igual, doncs mira, jo em trobo igual, però no vull, no haig de fer cap canvi ni he de fer res, perquè cada dia del món vaig a veure el meu marit a la residència i no em coneix quasi bé, però vull dir, hem passat 60 anys. I era per dir això, que la vida et ve que no te l'esperes.
Sentim, ja sentim el que ens expliqueu, Remei.
Sí, és molt, molt greu, més del que sembla, perquè no t'ho esperes mai, perquè hem tingut una vida molt feliç i no t'ho esperes que et passi mal. El metge em va dir que el Maragall feia 13 anys que estava així. S'havia mort el marit, es va morir el cosí, el germà que feia el servei militar amb el meu marit, tots els cuidadors, tothom s'està morint i es queden ells. I això és el que em diuen, mama, cuida't, mama, cuida't. Què? Què fas? Cuida't. Bueno, doncs ja està. Més que res això, perquè ànimos a tothom, però costa, eh? És molt difícil. Vale.
Ben segur. Gràcies, Remei. Bona nit.
Gràcies. Bona nit.
La nit dels ignorants 3.0. Coneixement i companyia.
Diu bona nit al costat del llit que es buita ara fa temps.
Estem parlant de viure. Mata la vida que tens i busca una altra vida. Si vius a la dreta, vés-te'n cap a l'esquerra. Si vius a dalt, vés a baix. Vés a l'altra punta del món. Vés en un poble més petit, en una ciutat més gran. Canvia de vida.
No estem sols.
Si no tens forces, demana ajuda. Però mentre parlem de viure, que visquin, si us plau.
No estem sols.
No, perquè mira, ara hi ha el Guillem del Fort Pienc. Bona nit.
Hola, bona nit, Xavier.
Aviam.
És que em sona que ahir un oient va preguntar sobre el significat de l'expressió ser dur de mollera.
Sí, sí, sí.
I bé, en la comarca de la Safor, del País Valencià, el significat és que a una persona li costa d'entendre les coses, que és una mica així, o bé això que he dit, o bé una mica tossut. No sé si quina de les dues excepcions és més extensa, però una mica un terme mig. I, bueno, és a dir, últimament no ho escolto, però bueno, sí, quan jo era jove sí que es deia.
Mm-hmm. Molt bé.
I ja està, només
gràcies.
És això.
Guillem, adéu, bona nit, adéu. Bona nit.
Bona nit.
Anirem ara a Vinyonet del Penedès. Manel, bona nit.
Cela, bona nit.
Endavant.
I fa temps vaig trucar, no sé si te'n recordaràs, un noi que tenia psoriasis per tot el cos.
Sí, 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 sí.
Te'n recordes?
Sí.
Va, soc jo mateix.
Molt bé.
Pues, a veure, de la psoriasis estic ja curat del tot.
Que bé, que bé.
Tot estava de cap a peus i estic ja curat del tot. L'únic que era veure si es podria fer per alguna pregunta d'aquí una, al dos o tres setmanes.
Sí,
no sé com ve la
doctora. Sí, el proper torn de la doctora O, d'aquí tres setmanes. De dijous amb tres.
Val, perquè el que és les pupes m'han marxat tot, però m'ha quedat el que és on hi havia els granets com unes taques negres.
Uh-huh.
I és per veure... Bueno, jo tinc dermatologia pantoca fins al gener.
Uh-huh. Doncs tindràs una prèvia amb ella.
Em va receptar una pomada l'últim cop, me la vaig posant, però veig que no fa el que t'he de fer.
Doncs tindrem una prèvia.
I era per veure si ella pot treure alguna solució, o que em recomana, o...
D'acord.
No sé, la seva opinió, més aviat.
Així ho farem, Manel.
Molt bé, doncs era cert més.
Gràcies i bona nit.
Bona nit, adéu, gràcies.
Que entren aquestes sobre les ales del cant o el Flugen des Gesanges de Félix Mendelssohn, musicant un poema d'Heinrich Heine i amb la veu de la gran Victòria dels Àngels. Recte final dels actes del centenari del naixement de la soprano barcelonina. Aquest dijous, al Saló del Vigatà del Palau Moja, de la Porta Ferrissa de Barcelona, s'hi projectaran imatges i vídeos de les seves actuacions més memorables i es presentarà el mapa interactiu arreu del món, la carrera musical de Victòria dels Àngels, amb actuacions de joves talents de l'òpera.
Adéu, turons de Marsella, ja se'n van els mariners, tot just hem hissat la vena, es gira un oratge fresc. Aquell pinar de la costa de sempre que ens d'ocell, si no sentim l'ocellal ens derrama.
Cançó de Grumet, música d'Eduard Tolrà, sobre un poema de Tomàs Garcés. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. L'acte d'avui dijous en record de Victòria dels Àngels serà a les 7 de la tarda en un dels palaus barrocs més emblemàtics de la ciutat comtal. Permet descobrir com vivia l'alta burgesia de la Barcelona del segle XVIII i XIX i com és l'edifici on va viure Jacint Verdaguer durant 15 anys com a capellà de la família i almoiner.
Aquesta agrada molt, aquesta. Magistral interpretació de la Paloma. Els actes del centenari de Victòria dels Àngels acabaran el mes de novembre amb dos concerts, un el dissabte 2 al monestir de Sant Cugat i l'altre el diumenge 3 a l'església de Santa Anna de Barcelona. Recordem que Victòria dels Àngels va néixer un 1 de novembre del 1923 i que ens va deixar el 15 de gener de 2005 a l'edat de 81 anys. Va, i ara una mica de melós.
Melós de Corimori, la cuina de sempre.
Serà el plat que cuinarem en un restaurant del país i que portarà mandonguilles. Seran les mandonguilles amb petxines, pèsols i daus de pastanaga de la Francesca de l'Eixample.
O les mandonguilles amb verdures o bolets de la Teresa. O mandonguilles amb sípia i anegues del Jordi en ruta. I una proposta també de la Montserrat de les Corts amb mandonguilles de bacallà.
Al mercat venen per fer bunyols de bacallà. Llavors jo faig la pasta, els fregeixo i llavors amb una paella o una cassola agafes un bon sofregit d'aquells que lentament
sí, sí.
I quan ja tinc el sofregit poso les mandonguilles, que són boles, no? I llavors agafo unes patates talladetes petites i ho afegeixo que bulli, amb el sofregit una miqueta, un reixet de vi ranci.
I ja està, mandonguilles de bacallà fetes.
Molt bé, molt bé. Doncs envieu-nos alguna proposta, que així tindrem tema per triar. I ara entrarem al Pou, no?
Sí, i mira, avui que ens ha deixat el company de TV3, Agustí Forner, recuperem una pregunta de la Roser de Ciutat Vella sobre els castellers.
Fins a on? Hem arribat a un 3 de 10, un 4 de 10, un 9 de 9... Vinga, i fins a on? Han pensat o tenen calculat quin serà l'alçada més gran, més alta?
Aquesta és una pregunta del Pou, si algú la vol treure, 93-201-7474, línia directa. I, per cert, avui parlarem també de menopausa. No sé si teniu, doncs, això, un tema, allò que dius, mira, faré una pregunta.
Ull sec, miopia, vista... Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
Plan de recuperación presenta el Plan de Apis.
Nuestro plan era crecer, pero reduciendo un 30% la huella de carbono. Porque teníamos muy claro que solo podemos mirar al futuro si entendemos y respetamos nuestro origen.
Tenemos un plan en el que caben tus planes. Un plan que, gracias a los fondos europeos, está transformando el país y va a seguir haciéndolo. Y este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en plandereecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Compromís, passió, solidaritat. El dimarts 22 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 41a gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs catalans que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, Clubs Eurofitness i CaixaBank.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres. I tant és la destinació. El que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El dilema.
Sí, perquè la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que impulsarà amb la màxima urgència l'estudi de la plataforma d'assaig eòlica marina que s'hauria de fer al Golf de Roses a l'Alt Empordà. Diverses entitats del territori s'hi oposen i l'Albert Duran planteja un dilema. Parc eòlic sí o no?
Hola, bona nit. Mireu, així d'entrada em sembla bé que es construeixi aquest parc eòlic. El canvi climàtic està ensenyant les dents de manera ferotge i hem de fer alguna cosa per plantar-li cara. Si no, d'aquí 4 dies, viure en aquest planeta serà impossible. Energia eòlica, plaques fotovoltaiques, el que sigui, però que deixi de contaminar. No ens ho podem permetre. Ha arribat el moment que tots hi posem de part nostra. No s'hi val allò de sí, i estic a favor, però a casa meva no. O sóc ecologista, però segons em convé. Crec que aquests plantejaments ens els hauríem de guardar a la butxaca i tenir present que els termòmetres s'enfilen per sobre dels 40 graus, que la sequera no ens abandona i que quan plou no sap ploure. I recordar que de planeta només en tenim un. Ara bé, ens ho podem mirar d'una altra manera. Estic d'acord que s'ha de lluitar contra el canvi climàtic. En això no hi ha dubte. Però el que no podem fer, com deia ma mare, és desvestir un sant per vestir-ne un altre. Instal·lem un parc eòlic. Molt bé. I la fauna marina de la zona? I el paisatge? I les afectacions sobre l'economia? Això no ho hem de tenir en compte. Per què cada vegada que es vol fer una instal·lació d'aquesta mena es mira el territori lluny de Barcelona? Què som? Ciutadans de segona, més enllà de l'àrea metropolitana? Si tots hem d'ajudar, per què no es fa el parc eòlic davant de l'estàtua de Colom o a la serra de Collserola, a Barcelona? Segur que allà els molins de vent faran el mateix goig que faran al Golf de Roses. I aquest és el dilema. Esteu a favor o en contra de fer aquest parc eòlic? Sí o no? Què en penseu? Què faríeu vosaltres? M'ho expliqueu, si us plau.
Ens escriu agenda activa, diu: el fet que l'energia produïda sigui verda no vol dir que el projecte sigui en cap cas sostenible, com ho evidencien les grans afectacions que es preveuen a curt i llarg termini, tant en la pesca com el paisatge, com el medi ambient i el turisme. Això és la nit dels ignorants. Let's go, girls. Shania Twain, dona propera als 60 anys, que ha portat feminisme al country i que ha abraçat públicament la menopausa, un tema incòmode, vergonyós i silenciat durant molts anys. Aquest divendres 18 d'octubre és el Dia Mundial de la Menopausa, l'etapa en què, de manera natural, la menstruació desapareix definitivament. Ho sap molt bé Carla Romagosa, que és nutricionista i autora del llibre Mi amiga Meno i jo, en què explica la seva experiència de menopausa precoç. Però ara és notícia perquè acaba de publicar Menopower per ajudar a viure aquesta etapa amb plenitud i benestar. Carla Romagosa, bona nit i enhorabona.
Bona nit, moltes gràcies.
La menopausa acostuma a aparèixer entre els 45 i els 55 anys, però també pot fer-ho abans.
En el meu cas va ser una menopausa precoç als 39 anys. I la menopausa precoç en realitat es diu insuficiència ovàrica prematura, IOP, i pot tot veure's amb moltes causes, des de causes quirúrgiques, oncològiques, malalties autoimmunes, i moltes són per causes desconegudes.
I què et va aportar a especialitzar-te en aquest procés fisiològic?
Doncs va ser tot un procés d'aprenentatge i no vaig trobar gaire informació i aleshores em vaig començar a formar intensament. Mm.
I Carla, per què és un tema de salut tan important però tan poc estudiat?
Perquè en general no s'ha estudiat el cos de les dones, la salut de la dona. I hi ha tot un tema d'amagar el que li passa a les dones realment, de no aportar les solucions adequades, inclús et diria d'haver-nos negat i haver negat a moltes dones l'accés a una cosa que podria haver ajudat a millorar la qualitat i l'estil de vida de moltíssimes dones, com és la teràpia hormonal, no? És increïble, no? Per tant, si no se'n parla i no se n'ha parlat prou, jo crec que en gran part és una negació cap a la llibertat de les dones, no? I és una mica també el manifest d'aquest Menopower.
Com creus que poden ajudar els teus llibres, especialment aquest, Menopower?
Bueno, Menopower és un llibre que ens endinsa sobre les claus sobre nutrició perquè les dones mateixes prenguin acció, siguin conscients del poder que poden adquirir canviant els hàbits i que aquests hàbits no són tan difícils si ho fas pas a pas. Si pretens ser molt perfeccionista, molt probablement et perdràs pel camí. Però són claus de nutrició, de moviment i també d'emocions per viure aquesta menopausa amb plenitud i benestar.
Una dona que sap molt bé de què estem parlant és la Mònica Nicolau, que amb 38 anys va haver de passar per una histerectomia, és a dir, l'extirpació de la matriu. Amb 42, menopausa precoç, i amb 47, molts quilos a sobre, eh? Que sí, Mònica, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, sí, molts quilos al damunt. Més que els quilos, és el malestar que tenia, no? I la sensació de pesadès, d'oxidada, de no estar sana. Bueno, la meva mentalitat va ser una mica el que deia la Carla, no? Ell diu, bueno, doncs ja he arribat a una edat amb una menopausa, ni que sigui precoç, i ja em faig vella. Per tant, el que estic sentint és lo normal. Tothom diu que el tipus li canvia, tothom diu que està rovellada, que això ja no és lo mateix, i vaig pensar, bueno, doncs em vaig resignar, a dir, doncs ja m'ha arribat a mi, no?
I no és això.
I no és això. Llavors va ser quan jo conec a la Carla per xarxes socials i cada vegada doncs, compartia articles, opinions, testimonis, que jo em sentia molt identificada, molt. El que passa que portava doncs, com una crisi interna de dir, ostres, és que estic tan cansada de la lluita cap a millorar jo amb tota la meva malaltia. Jo tenia endometriosi, portava molts anys, i era, i ara hauré de fer alguna cosa feixu, com una dieta, i em prohibiran moltes coses. I ella sap que quan jo apreto el botó i dic, Carla, vull parlar amb tu, doncs he de confessar que em vaig ficar a plorar, no? De dir, no sé si en seré capaç, Carla, d'això que em proposo, no?
El cas és que envies un missatge d'optimisme, no? Perquè intuïm que estàs molt més bé ara.
Estic feliç, estic superagraïda a la Carla, super, super. Sí, sí, o sigui, jo vaig començar un 10 de juny i el 10 de setembre, o sigui, 3 mesos després, que va ser el pla que ella em proposava, doncs porto 10 quilos menys, però us diré una cosa, sembla que primer és els quilos el que ens importa fer aquest pas i és el que al cap de 3 setmanes és el que menys em va preocupar. Era el benestar que sentia. O sigui, estava tan canviada en 3 setmanes, em sentia ja vital. He de confessar que jo el primer motiu principal per parlar amb la Carla és que tenia molts fogots, molts, 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 molt invalidants. O sigui, en tenia més de 20 al dia i d'aquests que et quedes totalment xopa. O sigui, a la nit igual, llavors no descanses igual. I havia vist un testimoni que deia la Carla doncs, que li havien disminuït, inclús desaparegut. I la veritat és que jo a la setmana i mitja redueixo de 20 sopocos pues, a 3, 4 i al cap de 15 dies, 0. O sigui, 0, ni a la nit ni al de dia. Llavors, clar, a mi això em fa tindre una altra vida, un descans, no és invalidant. Pensa que els sofocos és una cosa que jo crec que poc se'n parla, no?
Carla, el cas de la Mònica és representatiu del que en general passa en aquestes situacions?
Sí, absolutament. I a més, en un cas d'una histerectomia, que és una menopausa radical que arriba d'un dia per l'altre, és molt abrupta, no? I sol tenir molta sintomatologia. És cert que els fogots és el primer símptoma del qual les dones es queixen més en la transició a la menopausa, ja abans que arribi la menopausa, que es considera que una dona està en menopausa després de 12 mesos consecutius sense la regla, i aquests fogots es poden extendre durant 20 anys. Però hi ha altres símptomes, com per exemple l'insomni, que també és molt invalidant i que comporta una alteració en el dia a dia, perquè si no dorms no pots desenvolupar les teves tasques diàries l'endemà, i altera també tota la teva sensació de gana, la societat, comences a menjar molt més i acumules més quilos i encara tens menys ganes de fer exercici, de moure't, d'estar activa, no?
Escolteu, sí. Quin rol hi juguen les parelles en aquest moment?
En el meu cas, he tingut un recolzament incondicional, inclús moments de dir, va, que et vento jo a tu, no? Tranquil·la, ja passarà. Vull dir que en el meu cas, super, super, sí.
Ja imagino la imatge com aquelles dels egipcis, que hi havia una amb un ventall anar-li fent.
Exacte, sí. En el meu cas, molt recolzament. I després també la descoberta d'en vell, no?, cap a la meva menopausa. Realment viure molt a prop el que era una menopausa. I tot això ho hem viscut junts i, clar, ell és una de les persones que més content està de veure'm així, no?, d'aquest canvi en tan poc temps.
Carla, a Menopower parles de nutrició, de salut, de sexualitat, d'espiritualitat. Què és el més important?
Tot.
No, 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 t'ho dic jo, segons tu. El més important és l'amor, perquè al final li acabes dedicant només començar un capítol, no?
Absolut,
per tot. L'amor serveix per tot, dius.
L'amor serveix per tot, i l'amor... Fixa't que això ho diu en Gerald Husser amb el seu llibre, no? La falta d'amor és perjudicial per a la salut. Si tu fas les coses amb amor cap a tu mateixa, cap a la teva vida, cap a les teves necessitats nutricionals en aquesta etapa de la vida, que són més cap a incloure que per a reduir, que és el que tendeixen a fer les dones quan fan dieta, no? Eliminar aliments, que deia la Mònica, ara em traurà moltes coses, no? I jo dic, no, anem a fer-ho amb amor, això. Anem a incloure totes les coses que el teu cos està demanant per poder desenvolupar-se amb el nivell d'energia que necessita, no? I aquesta energia la necessitem per viure, per practicar el sexe, per treballar, per desenvolupar totes les oportunitats que aquesta etapa de la vida ens ofereix, perquè som les dones més experimentades, més potents, amb unes capacitats de lideratge increïbles. Les hem d'explotar i hem d'estar preparades i nutrides per fer-ho.
Aquest divendres 18 d'octubre és el Dia Mundial de la Menopausa i s'acaba d'editar Menopower, claves de nutrició, movimiento y emociones para vivir la menopausia en plenitud y bienestar, que edita l'editorial Diana. La seva autora és la nutricionista i divulgadora Carla Romagosa. Carla, quin missatge voldries enviar als oients?
Un missatge de molt optimisme, d'acció, que qualsevol dona és capaç, així com ho ha sigut la Mònica, de fer desaparèixer els fogots en dues setmanes, pràcticament ja no en tenia, sense pastilles, diguem-ne, des d'ella mateixa, que ha repercutit, evidentment, en la seva relació de parella, en les seves emocions, en la seva professió, inclús en la seva clientela, no? Perquè la Mònica té un negoci propi i totes les dones hi estan demanant, però què fas? Però què has fet, no?
Total.
I tu, Mònica, què voldries enviar als oients?
Ostres, jo que es donguin una oportunitat, que val molt la pena, que llegeixin el llibre, que el projecte de la Carla està genial, i a nivell personal reflecteixo, crec, molt el resultat de la feina amb amor de la Carla, perquè és que m'he donat compte del que no menjo després. I també el més important...
L'únic que has trobat en falta és el croissant, no?
Mira, ara li anava a dir, i el més important és que tothom tenim aquell aliment, aquella tenda, aquella pastisseria preferida, i li deia a la Carla, ostres, arribar en aquest moment, que això jo li deia al meu inici, no? M'agradaria trobar l'equilibri en fer aquests menús saludables, jo sentir-me superorgullosa i plena de fer-ho, però que si algun dia tinc una cosa especial o vull anar a aquell lloc que m'encanta i menjo una cosa que no està dins dels meus menús, que ho disfruta sense remordiment, sense culpa, o sigui, que bo que està. I estic en aquest lloc ara, llavors, clar, feliç. Jo els dic, doneu-vos una oportunitat.
Estic visualitzant una tarta Sacher, i no sé per què.
Doncs endavant. Saps què els he dit jo, Xavier, a totes les persones aquí? Acompanyo en els plans nutricionals. Em diuen, és que tinc un aniversari, és que tinc una festa, o vaig tenir un sopar amb amics. I els dic, i estava bo? I ho vas gaudir? Però estava bo? I em diuen, sí. I no em diràs que estava mal fet? No, dona, si ho vas gaudir, estava perfectament fet.
Aquest és un missatge per qui el vulgui recollir, i agraïm tant a la Mònica com a la Carla l'atenció i feliç dia de la menopausa.
Moltes gràcies.
I cap a Sant Vicenç dels Horts amb la Pepita. Bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Mira, que com ha trucat aquest senyor que es deu Lluís...
Sí.
Que estava tan feliç amb la seva dona...
Uh-huh.
I, bueno, ara s'ha quedat sense ella. Pues que no pensi que és l'únic cas. Perquè jo fa també 3 anys que vaig perdre el meu marit. I també vam estar 52 anys junts. I, bueno, pues encara et trobes a faltar i no vols veure records perquè és impossible. I, bueno, però, clar, tens que dir que la vida continua.
Mm-hmm.
Perquè, si no, tornaries boig. I tinc dues filles i 4 nets, però, bueno, ells fan la seva vida, saps?
Clar.
I el que et trobes sol és un...
trobes a faltar la parella, i quan senties el Lluís deies, però si està parlant de mi també.
Sí. Sí, quan se'n va ell ja dius amb qui parlo, amb qui li explico les meves coses, saps? I bueno, costa molt. La gent te diu, és aviat, ja t'acostumaràs a viure sense ell, però costa molt.
Doncs jo no sé fins a quin punt vols que et passem el telèfon del Lluís, no sé si et ve de gust de parlar amb ell.
Bueno, jo, si és que el que ell busca és parella, jo no vull parella. Vull, si ell vol que tots dos tenim el mateix problema i podem parlar, bueno...
Pensa tu, no ens ho diguis ara, i si dius em ve de gust, truques i li dius a l'Aina, i ella et facilitarà, que així ens ho ha dit el Lluís. I si no ens diu res, tal dia farà un any.
Això.
Doncs, Pepita, gràcies per la decisió de trucar, perquè potser no havies trucat mai, tampoc.
Sí, ja dues vegades he trucat.
Molt bé. Doncs ens alegra de saber que estàs aquí i el programa ens uneix, que es diu.
Sí, el que passa que us escolto totes les nits. A vegades vull parlar, però dic, bueno, ja han dit uns altres el que jo volia dir. No?
Però avui era la teva nit, eh?
Avui era la meva nit perquè tenia ganes de parlar una mica de la cosa d'aquesta, record del meu marit, i al sortir el Lluís a parlar, dic, pues ara vaig a trucar-li la meva també.
Doncs així ho hem fet. I, Pepita, una abraçada ben forta, gràcies per ser-hi, i anem a escoltar les notícies de la una.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.